Hola, escoltes Un Dia Perfecte a la UPB Ràdio. Des de fa uns dies estic vivint de manera provisional la casa dels meus pares. Fa molts anys que ja no estava per ací tants i tants dies. No tinc molt clar quin és el meu espai en aquesta casa que durant tants i tants anys ha sigut la meva, però és que avui en dia no sé ben bé on ficar-me, on clavar-me. Per exemple, mira, entré a l'habitació que era la meva i jo tenia un pòster de Kurt Cobain, ara ma mare té un quadre d'Albarracín que pot ser ni una cosa ni l'altra, però un terme mig. Vaig a buscar què trobo per així per escalar això. Jo és que jo ho guardava tot, absolutament tot. Miro, per exemple, això és del viatge de fi de curs de l'escola i és que vam anar a PortAventura i així tinc un mapa de com era PortAventura de l'any 1995. Més o menys això és com si mires avui en dia un mapa mundi de Tales de Mileto. Imagina que serà igual, sabrà explorar més en PortAventura. Què més? Un clauer de la Torre Eiffel de quan vaig estar l'any 93. Encara feia olor a pintura a la Torre Eiffel. Així hi ha un tazo, que segurament no saps el que és, busqueu a internet. Mira, el carnet de quan venia així al Politécnic, només vaig vindre un any. També hi ha una sèrie de diapositives de quan vaig estudiar Besa, revistes de cotxes ordenades totes des de l'any 94. Ah, i el meu rellotge Casio F91W, bé, està trencat, no funciona, però clar, vaig a guardar-lo per si de... Avui en dia tots aquests records em pesen, sí. Si fa uns anys doncs m'agradava tenir-los a prop i recordar, doncs ja no. Allò material comença a pesar-me. Crec que em pesa perquè moltes voltes m'imagine el dia que falta, el dia següent, vindran així uns quants a doncs, agafar-ho tot i anar a llançar-lo tot al punt verd i ximpum, i ahí acabarà tot el valor que jo li donava a tot això, doncs és que no el tindrà. Eixe és que és realment el valor que té ara i el que tindrà, i quan més aviat m'adone que lo material doncs no té valor, doncs millor. I així, què millor deixe de guardar. Bé, vaig a començar a desfer-me de coses i el que vaig a fer és cremar els apunts de la facultat. No sabeu quines ganes tinc de cremar aquests maleïts apunts d'aquella maleïda carrera que... En fi, així va. La primera assignatura que vaig a cremar serà física. No, en serio, no. Vos recomane no acumular. Suposo que les vostres mares també ho diran. I és que viure rodejat de records és bastant depriment. Mentre es va cremant els apunts de la facultat, així, per exemple, vaig a cremar este, li vaig a pegar foc jo. Disseny conceptual, li tinc molta mania. Vaig a introduir el programa mentre es crema este. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar y grita fuego. Programa número 73 d'Un Dia Perfecte a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València. Ah, per cert, els apunts que cremen no són del Politécnic, no sigui cosa que me fiquen un lío, són d'una altra universitat. Esta vesprada al campus de la UPB de Gandia s'inaugura l'exposició Estructures Volants amb José María Iturralde. I per a parlar d'aquesta exposició vindrà a l'estudi Beatriz Domènech, que és una de les comissàries. I també anem a parlar de contes infantils, anem a parlar de Bruno Despierta, un llibre que ha acabat de publicar-se i està escrit per Belén Monreal i il·lustrat per Alicia Sánchez. Y así ahora va procesos de fabricación y consideraciones del diseño. Si son de Euclidic y Mitch, eso tardará en cremar Pro. ¡Comencé! Y no lo dejes apagar. Manténlo prendido. Avui, 4 de maig, s'inaugura la sala d'usos múltiples de l'edifici H del campus de Gandia de la UPB l'exposició Estructures Volants amb José María Iturralde. La mostra està comissionada pel propi artista, juntament amb Toni Colomina i Beatriz Domènech. Hola, Beatriz, moltes gràcies per estar este matí així a l'estudi de la UPB Ràdio.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me i poder parlar un poc d'aquest projecte.
Beatriz, a més de comissionar aquesta exposició, tu eres tècnica dintre de l'àrea de fons d'art i patrimoni de la UPB.
Exacte, soc la tècnica superior en conservació i restauració de l'àrea de fons d'art i m'encarregue bàsicament de vetllar per tot el patrimoni que hi ha a la universitat, bé siguen pintures, bé siguen les escultures o bé pues, també fem altres activitats de caràcter cultural en la universitat, com pot ser esta que presento avui ací, que és una exposició. S'encarreguen també de fer tallers amb alumnes i després també montem exposicions.
Vam estar amb en Toni, crec que va ser el mes d'octubre, i ens va contar la gran quantitat d'obra que té la universitat i que any rere any va creixent.
Exacte. La universitat compta amb 4 museus. El Museu de Telecomunicacions, el d'Informàtica, el del Joguet i el Museu Campus Escultòric, que crec que és el més visible perquè el tenim repartit pels jardins del campus de Vera, però també pel de Gandia i el d'Alcoi. I a banda tenim una sèrie de col·leccions, com pugui ser l'estatuària clàssica, llibres d'artista, a més de totes les obres, de tota la pintura, tota l'obra gràfica. És una col·lecció molt extensa. Tindrem més de 5.000 obres, que com bé has dit, cada dia va creixent més.
Visible, com bé dius, simplement són les escultures i jo crec que és la que la majoria de gent, si no han escoltat el programa d'Antonio, recomana perquè és sorprendent la quantitat de material i divers que no es veu, que no està a l'abast de... Bueno, està a l'abast de qualsevol, però no està visible fàcilment i que té la universitat i està disponible per a tots perquè puguen estudiar-ho.
Sí, exacte. I sobretot quan hi ha altres dies concrets, per exemple, el Dia dels Museus, aprofite perquè és dins de poquet, és aquest mes de maig, el 18, es fan activitats de visites guiades per intentar apropar aquests museus i patrimoni a la comunitat universitària, perquè hi ha gent que ho coneix, però sobretot els alumnes de nous cursos és algo que volem que apropar-los i que coneguen també, que n'hi ha museus i n'hi ha col·leccions a l'abast d'ells.
Estructures Volants amb José María Iturralde. Bé, este és el nom de la mostra, però José María Iturralde, jo sé que la gent que ha estudiat a Belles Arts el té molt present, no? Conta'ns un poc.
Sí, ell és una eminència en el món de l'art. Va començar molt jove a interessar-se per la natura, el que va reflexar molt bé a la seva obra, amb unes estructures impossibles, colors molt cridaners. I després ja es va criar a Olite, va tindre la seva infància allí, però va vindre a València per estudiar Belles Arts i ja després es va quedar per ser professor. Molts el coneixen perquè va ser professor, les generacions que ja ara més majors en la universitat el van tindre com a professor, però ja dic, és una eminència, per tant els joves també el tenen present. Crec que va ser un artista que va innovar molt en l'època, fent, ja comenté, unes estructures impossibles. No va ser simplement fer art, sinó basar-se en qüestions més geomètriques, més matemàtiques. Va obrir els seus coneixements per intentar reflexar-ho. I es veu molt bé, com bé has dit, en les estructures volants, que és una sèrie d'estels o cometes.
Sí, si vols ara parlarem d'aquesta sèrie, però com bé tu bé dius, la de les figures impossibles, ara... Clar, en l'any 2023, aquestes obres ens poden parecer com a normals.
Exacte.
Però, clar, els anys 60-70, que són els que hi treballava, era tot fora... Estava totalment...
Era un estil completament innovador, completament diferent a tot el que hi havia, treballant en tintes planes, en unes figures que poden remetre un poc a la psicologia de la gestalt, de la percepció, que... perceps una cosa però en realitat és una altra, i sobretot en aquestes tintes planes, però que no són qualsevol tintes planes, sinó que són, parlant més col·loquialment, fosforito, que les veus i molt cridaneres. Entonces són obres que avui en dia podrien ser molt modernes, crec que estan molt en actualitat, no passen mai de moda, si és que es pot dir que hi ha moda en l'art, que no... que pense que no, va a gustos, però en els anys 70 va ser trencador, va ser algo que va trencar en tot el que s'estava fent, i crec que ixa és la importància també d'Iturralde.
Clar, hem de veure en la visió d'aquell context, no?
Exacte. Jo, parlant per la part que em toca en el meu treball, que també des de la universitat gestionem sol·licituds de préstec d'obres, jo ja dic que les d'Iturralde mai estan disponibles perquè tot el món les sol·licita. Sempre que hi ha una disponible, que l'han tornat, dura 2 dies en el catàleg disponible per a préstec, perquè són molt populars i tot el món vol tindre al despatx o al corredor de la facultat un Iturralde penjat.
A més, són obres que poden parecer, com bé estem parlant, que són simples, que són lògiques, que, però de seguida saps que són d'ell.
Sí. T'ho
dic perquè fa poc vaig estar en el Museu d'Art Contemporani de Vilafamés i de sobte vaig dir, eixa obra té que ser d'ell.
Sí,
i
sí,
era
sí. Efectivament. Són molt característiques. Té els eclipses solars, que són obres molt negres en un cercle de color fosforescent, o fosforito, que dic jo, molt visible, i sobretot també té altres obres amb triangles impossibles, generalment formes geomètriques que es basen en cercles, triangles i quadrats, en les que configura ell tota la impossibilitat esta. I té uns colors tan característics i unes formes que és bé com el que dius tu, la veus i en seguida identifiques que és Iturralde.
Quan jo estudiava, estava de professor, jo no el vaig arribar a tindre, però estava de professor, i recorde que l'any 99 crec que l'IBAM li va fer una gran retrospectiva.
Sí, 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 exacte. L'IBAM li va fer una gran retrospectiva i fa relativament un parell d'anys també el continuen incloent en noves exposicions. Una de les estructures volants també l'han tingut ahir en l'IBAM. Crec que de la retrospectiva esta que em comentes, si no recorde mal, està l'emblemàtica foto d'ell a la porta en una obra gigantesca en lo que és l'edifici. I molt característic, també.
I tot això li va valer fa 3 anys, crec que va ser, el Premi Nacional d'Arts Plàstiques.
Exacte. Ell és Premi Nacional, és el que diem, és que és una eminència, va trencar en tot, i crec que era un premi més que merescut, que li tocava ja, per tota la carrera, per tot el que ha portat a l'art. I el que continua portant, perquè encara que pot ser, diguem, crec que té 72 anys, continua sent una persona superactiva, continua pintant en el seu taller així en Alboraia i continua estant igual d'actiu.
De la seva obra s'ha parlat, no?, que en alguns moments està un poc pròxima a la ciència, no?, per això de
sí,
les figures impossibles.
Exacte.
I tot això també, podem parlar també de ciència en quant a les seues... Ciència o física o enginyeria, un poc, no?, en quant
sí,
a les estructures volants.
Exacte. Ell quan, al curs aquest que van fer amb els alumnes, ell comentava que va tindre que tirar mà de molta bibliografia o de molts recursos més enfocats a tot el que és la física, de com funcionen els materials, com reaccionem amb el vent, amb el voltant, per tal de que l'art que ell volia crear, que fora una exposició al cel, perquè al final els estels que ell crea, o les estructures volants, la intenció era que fora una exposició oberta en el cel. Però, clar, volia que funcionara, no val en els coneixements d'art dir, faig esta figura i ja està. No, ahir va tindre que recurrir a altres coneixements que sempre es pensen que estan oposats a l'art i no, estan lligats, sí, exacte.
No, només a l'estètica, perquè entre cometes podem dir que són o funcionen com a milotxes.
Sí, exacte. Són, per entendre-ho, funcionen com a milotxes. Ell continua representant les seues estructures impossibles o les formes impossibles de les pintures, però passa del plànol 2D al plànol 3D, que crec que és molt complicat, però ell ho aconsegueix molt bé, i fa tota la configuració amb materials molt senzills. També va tindre molt en compte que foren sostenibles pel fet de que ell des de l'inici va pensar en volar-les a la platja. Què passa si la fa de plàstic i la milotxa s'acaba enfonsant al mar? Ell això no ho contemplava de que fora de plàstic. Tenia que ser materials que se caien a l'aigua o per alguna cosa es partien i quedaven restes. es deterioraren, es reduïren amb l'entorn i no passarà absolutament res.
Aquestes estructures volants, i Iturralde ja farà vora 50 anys que va treballant en elles, no és algo nou.
Exacte.
I l'any passat tot això es va combinar amb un taller.
Exacte. Ell, la primera vegada que les va volar, si no recorde mal, eren els anys 70, ho va fer també aquí a València, per la part dels Salers, si no recorde mal, i com he comentat abans, amb la intenció de fer una exposició a l'aire lliure, de veure aquestes estructures volant com una exposició en obert en el cel que es veja en l'entorn marí d'una platja. Després de tots aquests anys, l'any passat ho van reprendre per a aquest taller. L'any anterior ja havíem intentat fer un vol d'una altra estructura volant, però sense taller, i va ser algo molt modest. Però ja van considerar que, com era una col·lecció o una sèrie tan emblemàtica d'ell, intentar fer un taller en el que els alumnes pogueren reproduir des de la visió de cadascun dels alumnes esta idea que havia tingut Iturralde. Uh-huh. I va ser un taller que van fer l'any passat sobre abril, d'una setmana, un curs intensiu en el que Iturralde va fer les leccions teòriques explicant un poc aquestes qüestions que parlàvem de l'art lligat a la ciència, sobretot lligat a la física, per tal de que aquestes milotges dels alumnes també volaren, que no sols foren artístiques, sinó que aconseguirem volar.
Estava ahí present i els alumnes, a partir de les seves indicacions, cadascú, al final, la faria pròpia.
Exacte. No? Després ja van haver alumnes que van ser més tradicionals com Iturralde, en els mateixos materials, formes similars, però des del seu punt de vista, però ja van haver altres alumnes que van voler innovar més en quant a materials, buscant papers artístics, impressions papers, aportant color a les milotges, donant el seu punt de vista també, del que al final els estava transmetent Iturralde.
Perquè les estructures d'Iturralde normalment solen ser bastant neutres.
Sí,
minimalistes.
Són molt minimalistes, generalment tenim la idea de que són en blanc, en colors d'aixina blancs, però va haver algunes que va fer de colors, però unificat, tota del mateix color. Uh-huh. En aquest taller sí que han hagut alumnes que cada part de la milotxa li l'ha posat d'un color, segons al final també l'estil artístic de cadascun.
Uh-huh. Quanta gent ha participat en el taller?
Crec que van ser en torno a 20-25 persones, perquè tampoc volíem un grup molt gran, perquè si no, Iturralde no podia atendre'ls.
Exacte. I cadascú va fer el seu propi o es van...
Cadascú va fer el seu propi. El primer dia el vam dedicar a una lecció teòrica completa i a partir del segon van començar a fer els esbossos en els quals anàvem participant amb Iturralde, cada un generant les seues idees, i a partir d'ahir ja vam començar a muntar en els materials, sempre amb la supervisió d'Iturralde per assegurar-se de que una, entenien com funcionaven els estels, i l'altra, com havien de col·locar els papers i els materials per a que volara, perquè no és faig quatre varilles, apegue el paper, no, n'hi ha una idea concreta. De fet, recorde un moment del taller d'Iturralde en la pissarra explicant inclús els tipus de vent i com afecten segons si venen directament del mar.
Clar.
O si venen i que n'hi ha un arbre de pel mig, perquè tot això...
Té que estar controlat.
Exacte, influeix en la manera en què van a volar al final les estructures.
I cabríeu, perquè les estructures volants d'Iturralde solen ser prou grans.
Sí, les estructures d'Iturralde estem parlant d'estructures d'uns 2 metres per 2 o per 3, d'acord? Però les dels alumnes també... Pensem que va ser durant una setmana. Les van fer a tamany reduït perquè, si no, no donàvem abast per a que poguérem fer estructures tan grans. No els hagués donat temps. Llavors, vam ser realistes i es van plantejar que feren ells del tamany que volien reduït, però que vegeren que poguérem fer-ho en una setmana per a després, el cap de setmana, anar a la platja i volar-les.
Mm. I aquestes estructures que han fet els alumnes seran les que podem veure a partir d'avui fins al dia?
23 de juny. Estarà durant tot maig i tot aquest mes i part de l'altre, del següent de juny.
Com bé has dit, estarà en el campus de Gandia i allí també hi haurà alguna obra d'Iturralde?
Sí, la idea és estaran exposades les milotxes dels alumnes, que al final ha sigut la creació que ha sigut d'aquest taller que van fer l'any passat, però en diàleg amb una d'Iturralde, concretament una de la seva sèrie CUPS, que és una de les més conegudes d'estructures volants, estaran en diàleg d'on ve, d'on partix el taller i on acaba, que és en les creacions dels alumnes. També hem preparat un audiovisual on es veu com treballen els alumnes a Iturralde durant el taller, algunes fotografies i també tot el procés creatiu dels esbossos i materials estarà reflexat en la mateixa exposició.
I enlairar-les, que al final és el seu espai, no?
Clar,
pel qual s'ha concebut.
L'objectiu és volar-les, sí que és de veres que, com és l'exposició, les anem a deixar ahir, però aprofitant, anem a fer una altra activitat el 13 d'aquest mes, dissabte, a la platja de Gandia, on volarem una altra estructura volant d'Iturralde, concretament una que es diu Homenatge a Velázquez, i està tot el món convidat, és en la platja, en obert, qui vulgui veure-ho, és molt espectacular perquè estem parlant d'una estructura molt gran que la veus feta, no ho hem parlat detalladament, però les estructures volants estan construïdes en un paper molt fi i varetes de madera de balsa, que és molt lleugera. I aparentment ho veus i dius, això és molt fràgil i va trencar-se, però és increïble la resistència que té pels coneixements de ciència o de física que ha aplicat Iturralde. I és que vola molt suau. És increïble. La primera volta que ho vaig veure no m'ho podia creure.
I les dels alumnes, ells també s'enlairaran? O...
No, de moment es queden en l'exposició.
Clar, seria un poquet ahí.
Clar, perquè és que si no la sala d'exposició se'ns quedarà buida.
I alguna igual no torna.
Exacte. Ens va passar, eh? Ens va passar que durant el taller, com l'activitat final va ser volar-les a la platja, vam tindre algun accident que alguna li va pegar massa vent i se li va destrossar sencera, però bueno.
No és fàcil. Jo recordo que fa 3 anys vaig intentar enlairar una milotxa i no és fàcil.
No és gens fàcil. És com bé deia, ja que tindre en compte el tipus de vent. Bueno, si la gent s'anima i ve al vol que farem allí en la platja, que estarà el mateix Iturralde, ell sempre que fem un vol d'aquestos està, avui el vent no és bo perquè ve de gregal, hauria de vindre de no sé on, ho té molt en compte, i això és el que ajuda que al final volen bé.
I alguna idea de que no siga només a Gandia, de que també es puga portar així al campus de Vera?
Estem barallant, volem intentar que siga fer itineràncies i estem ja discutint algunes tant així com en altres ciutats per intentar fer-ho i com no, tornar a fer un vol també així en València, que al final és on es va originar tota aquesta idea.
Doncs Beatriz Domènech, comissària de l'exposició Estructures Volants de José María Iturralde. Recorda'ns un poc les dates, quan inaugureu. Inaugureu avui, però estarà fins...
Inaugurem avui, 4 de maig, i estarà fins al 23 de juny. Pràcticament 2 mesos.
Estarà a Gandia, que la gent...
A Gandia,
exacte. Som el centre del món, sempre estem tots.
És de veres, estarà al campus de Gandia, que també és una de les coses que es proposem des de Fons d'Art, d'apropar tot el patrimoni no sols al campus de Vera, sinó també al campus de Gandia i també al campus d'Alcoi. Allí no hi ha platja, crec que l'activitat de volar no podrem, però per què no a l'exposició, d'acord? Estarà en l'edifici H, CRAI, d'allí del campus de Gandia, en la sala d'usos múltiples, tot el mes de maig i fins al 23 de juny. I recordar el vol, que serà el 13 de maig a la platja de Gandia, durant el matí.
Doncs Beatriz, moltíssimes gràcies per haver vingut este matí així a l'UPB Ràdio i ja sabeu, qui vulgui es pot aprovar, qui ens escolte des del campus de Gandia ho té fàcil i qui estigui així a València pues, també ho té fàcil, que està així al costat.
Gràcies a vosaltres.
Yo vivo en un barrio modesto. Las casas no tienen jardín. A veces hasta 10 familias compartimos solo un balcón. Los niños hacen su pelota con lo que hay. Muchos se quedan sin regalo en Navidad. però creen en Santa Claus. Mi barrio es de gente humilde, pero que tiene su mundial. Se juega el fútbol en las pistas, porque no se tiene un local. Muchas parejas a escondiditas se ven, para que el viejo no los vaya a encontrar. Pero eso es amor. Yo vivo en un barrio modesto, donde hay amor, también dolor, donde se sufre más se aprende, que vivir no es una canción. Los niños van a una escuelita fiscal que lleva el nombre de algún héroe nacional. Allí no se usa a high school. Yo vivo en un barrio modesto. Yo vivo en un barrio modesto.
Y así va Expresión Gráfica 2. Esta no estaba mal, esta asignatura B. Y ja no només és la quantitat de records físics que acumule, per exemple, mireu, un altre exemple, si hi ha un matraz aforado, jo per què tinc un matraz aforado d'eixos de químics si jo no he estudiat química en la meva vida? O, mireu, un telèfon d'eixos de botons, un telèfon d'eixos de botons de color roig és molt bonic, jo crec que no funciona, però, a veure, vaig a fer una prova. Vaig a cridar, a veure...
Encarna de noche para todos los amigos de España, dígame.
Uy, pues sí, sí que funciona, sí. Y mira, pero si ya una máquina del temps que vais a comprar una vuelta, no sé en la vais a comprar. Ve, vaig a probarla, yo creo que no va, si no la tiraré. No me la jugué amb la data, vaig a probar el dia 6 de maig, que tinc que anar a la Fira del Llibre, que queda tan bé en Montreal i Alicia Sánchez per a que em presenten el llibre que acaben de publicar. Bruno, despierta. Vaig a provar, a veure, 6 de maig del 2023 a la Fira del Llibre de València.
Jacob Pompó Navarro està signant Crònica Universal de 1415.
Ah. Doncs sí que funciona. Estic a la Fira del Llibre. No res. Ara vaig a buscar on està la caseta de Belén Monreal i Alicia Sánchez. Ah, allà les veig. Vaig cap allà.
I a la caseta 1963 de la llibreria.
Belén, Alicia, hola, soy Eduard. ¿Qué tal?
Hola.
Hola, Eduard.
Hola, veo que tenéis aquí en la caseta, lo tenéis bien montado, la caseta que estáis hoy firmando, hoy día 6 de mayo, estáis firmando desde las 10 de la mañana, puede ser, aquí en la Feria del Libro.
Sí, así es, hemos llegado sobre las 10 y media y había bastante gente, la verdad es que esta Feria del Libro está siendo multitudinaria.
Desde las 10 y estaremos hasta qué hora es, hasta las 8.
Yo he venido porque presentáis un libro infantil que se llama Bruno Despierta, que está escrito por Belén y está ilustrado por Alicia. Belén, cuéntame un poco la historia, no me hagas spoiler tampoco, pero cuéntame un poco de qué va la historia.
Pues mira, Bruno es un oso perezoso, tan 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 perezoso, que está todo el día en una rama durmiendo, sin hacer nada. y claro, pues al final eso le repercute en que no tiene casi amigos, no se relaciona con nadie, hasta que, bueno, pues hay un día hay un incendio y parece que las cosas cambian.
¿Por qué elegiste un perezoso?
Porque es el animal más perezoso que hay en todo el planeta. Me apetecía coger así un animal, no sabía si un koala, una tortuga. Quería coger un animal de estos que están todo el día durmiendo. Y bueno, pues qué mejor este. Y además con las caritas que tienen y lo bonitos que son, creo que atrae mucho a los lectores, ¿no?
Alicia, tú cogiste el libro. Bueno, como he comentado, fue Belén la que lo ha escrito y a ti te llegó la historia y te planteó que si podías darle forma, darle cara a la historia.
Sí, así es. Belén me presentó el manuscrito y me dijo de compartir con ella este proyecto y nada, lo leí y me puse a diseñar el personaje. Y bueno, la verdad es que bueno, fue un reto siempre pues ponerte a diseñar el personaje desde el principio. Yo me lo leí, como ya he comentado, pues era un oso muy, muy, muy perezoso. Y bueno, aquí la verdad es que hay una anécdota que contar, ¿verdad, Belén?
En cuanto sí, la del osito, cuéntala.
Al personaje. Sí. Claro, como tú bien has dicho, es un oso muy perezoso. Entonces yo me presenté con toda mi ilusión a diseñar el personaje. Y ya cuando le tenía la forma, le había hecho muchas caras y tal, se lo presento y me dice Belén, a ver Alicia, me encanta, me gusta mucho, pero mi idea es que sea un perezoso, o sea, un oso que es perezoso, o sea, perdón, un perezoso, no un oso que es perezoso. Yo había hecho pues un osito pardo que estaba todo el día cansado y yo, no puede ser.
Pero bueno, el osito pardo hace su cameo, ¿eh? También.
Sí, sí, tiene una escena que no vamos a hacer spoiler.
Exacto, pero hace un cameito.
Sí, hace un pequeño cameo en el libro. Yo dije, Bruno Inicial tiene que salir de alguna manera porque se lo merece y sale un poquito.
Belén, cuéntame, ¿el libro está enfocado a qué edad?
Pues el libro aproximadamente para 4 o 5 años. Yo siempre recomiendo, aunque el libro esté enfocado a esa edad, que desde que los nenes son bien pequeños, desde que ya tienen aproximadamente un año, tienen capacidad de comprender. Y yo siempre recomiendo a los papás, escuelas, que les lean muchísimo. Muy importante. O sea que mira, a partir de ya, desde el año, pueden empezar a comprender estos cuentos ilustrados.
Y a la hora de crear un cuento para niños de 4 años, imagino que la complejidad de la historia debe ser bastante sencilla, pero debe de tener algún elemento que pueda sorprender.
Sí, además yo también como me rodeo, ¿no?, de nenes también pequeñitos, bueno, pues yo sé que les gusta mucho, aparte de la ilustración, que es importantísimo. Si la ilustración no les entra por los ojos, da igual que la historia tenga gancho. Bueno, quieren libros también de risa, de aventuras, pero sobre todo de risa. Hijos de amigas mías siempre me dicen, ¿no? Ay, pues a mí me gusta este, el otro, tal. Y todos tienen en común ese punto donde se ríen. Entonces hemos intentado meter también alguna escena cómica.
Alicia, ¿y tú cómo te planteaste el dibujo? Diseño pues, de personajes, paleta de colores, para niños tan pequeños tampoco podías llegar a muchos detalles.
A ver, la verdad es que es el primer álbum ilustrado que hago y no sé si lo haría igual en los siguientes, pero bueno, lo hice como me salió y es coger en este caso lo que es la pantalla en blanco, no en un papel, sino yo lo hago digital, digital y con la pantalla en blanco pues me puse a dibujar, empecé por la cara, ¿no?, porque realmente es lo que representa más las emociones y tengo millones de caras, la verdad. Empecé así y empiezo pues bueno, pues me gusta esta cara, esta boca, pues a ver, esta boca con estos ojos, a ver, aquí había algo claro, que es que tenía que ser algo, es un animal perezoso, pues la mayor parte está con los ojos cerrados o los ojos entreabiertos,
sí,
la boca bostezando, realmente eso estaba claro. Entonces tengo una hoja en blanco con millones de caras y de líneas, entonces voy cogiendo de aquí esto, de aquí lo otro, hasta que al final vas llegando a lo que yo quiero.
Pero,
y
Alicia, tú has reflejado muy bien eso, has reflejado muy bien cómo empieza Bruno, súper perezoso, súper vago, pero luego, claro, el cuento pasa algo que esto le hace cambiar, y entonces yo creo que has reflejado súper guay que al principio es un Bruno y al final es otro.
Efectivamente, sí, al final es otro más espabilado y más, más animado.
¿Os habéis dejado libertad? ¿Nadie ha dicho del trabajo del otro? ¿Nadie ha comentado?
No, nada. La verdad es que yo con Alicia, es que cada vez que me manda algo, a la primera, es que me encanta todo. A la primera. No hay nada que diga, ay, cambia no sé qué.
Doy fe, ¿eh? Es una maravilla. O sea, nada. Es que da total libertad y eso se agradece mucho. Yo me siento muy libre a la hora de crear cualquier ilustración. Puedo desarrollar lo que realmente se me antoja o me apetece hacer, y da total libertad. La verdad es que sí. Un placer.
El libro se lanzó creo que es el 17 de abril de este año. La editorial, recordadme la editorial, y creo que son un álbum ilustrado, son 32 páginas.
Sí, así es. La editorial es Malian, es una editorial de Torrente. Una editorial que nació, es una editorial joven, porque nació, pues creo que hace 4 años o así aproximadamente, pero bueno, hace 4 años está creciendo muchísimo, se está especializando en publicaciones infantiles, cuento ilustrado, publicaciones juveniles. Y bueno, pues encantadas de trabajar con Malian y seguir creciendo con ellos.
Bueno, no, decir el trato de Paqui y Antonio también, maravilloso. La verdad es que sí.
Sí. Bueno,
también agradecer lo bien, el apoyo y lo bien que se han portado durante el desarrollo del libro, genial.
Bueno, creo que no es la primera vez que trabajáis juntas. Habéis trabajado anteriormente con un libro, bueno, una serie de libros que escribió Belén, pero que no son cuentos infantiles.
Exacto. Yo empecé en el mundo de la literatura infantil hará unos 8 años más o menos, con la editorial Sargantana, con una colección que se llama Iván en la ciudad. Es una colección, bueno, para niños más mayores, como has dicho, 8, 9, 10 años. Y el último libro de la colección, ya contacté con Alicia, le quería dar otro enfoque. Y la verdad que súper bien, trabajo súper bien con ella, y luego estamos ahora también cambiando y actualizando un poco portadas, y bueno, Alicia, ya te diré que haremos más cosas.
Sí.
En Iván en la ciudad, Alicia, creo que tú ya partiste de una base y entre comillas ya no era un diseño del todo desde cero.
Sí, y eso primero que era el primer diseño que hacía y era sobre algo ya hecho. Y me costó más que empezar de cero, porque ya estabas un poco limitada de tiene que ser así, se tiene que parecer, pero a tu manera. Y la verdad es que me costó un poquito más darle forma, porque es adaptarlo a ti, estás limitado un poco. Pero también estoy muy contenta con el resultado, creo que Ivana quedó muy bonito también, la verdad.
Sí, quedó genial. Y me acuerdo que te envié hasta una foto de mi abuelo.
Sí, también el personaje de su abuelo, y también. Sí. Intentamos adaptarlo también a tu abuelo, sí.
Bueno, contadme proyectos futuros, de que si algún proyecto en común en futuro o cada uno.
Sí, hay cositas por ahí de, ¿no? Bueno, personajes, Lola, Lolo, una ovejita que lleva una empresa de ovejitas de estas para poder dormir. Y bueno, sí, hay cositas, hay proyectos que seguramente para el año que viene vean la luz, sí.
Sí, todavía les quedan un poquito, pero sí, estamos trabajando en ello, como se dice.
Bueno, recordadme que estáis hoy día 6, estáis aquí desde las 10 de la mañana en la Feria del Libro. Se están acercando muchos niños, imagino. ¿Qué les escribís? ¿Qué les ponéis? ¿Qué os piden?
Bueno, yo suelo poner, soy un poco repetitiva en las dedicatorias, tengo ahí 3 o 4 y luego voy jugando con ellas, pero sobre todo les digo que sueñen con la literatura y que dejen que los libros pues les haga volar la imaginación.
Sí, yo soy más de dibujo que de letras, y yo les hago un dibujito de Bruno. Las letras se las dejo a Belén.
Pues Belén, Alicia, muchas gracias. Voy a coger un ejemplar de Bruno Despierta y me lo dedicáis, ¿de acuerdo?
Sí, bueno, recordar, perdona, que Eduard, que a las 5 hay presentación y cuentacuentos. ¿Verdad, Belén? ¿Es así?
Sí. En el Espacio Verde, ahí en Feria del Libro, en Viveros, a las 5. Además, con Paula te cuenta, que es una cuentacuentos fabulosa. Y nada, todo el mundo está invitado.
Bueno, y recordadme en qué caseta estamos, que yo desde aquí no lo veo, pero lo pone ahí arriba.
Sí, es la 9-10.
Es la caseta, vale, 9-10. Ok, es que no me acordaba. Nova Llibres.
9-10 sí. Y pone Nova Llibres.
De acuerdo, Belén, Alicia. Pues quien quiera que pase durante el día de hoy, 6 de mayo, sábado, y os encontrará a vosotras y a Bruno Despierta.
Muchísimas gracias.
Gracias, Eduard.
Bueno, voy a seguir yo por la feria. Venga, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Y así va Systems Mechanics. Y arriba la sección de agenda, pues sigue una de las secciones preferidas per algún oyente. Espere que no, porque es la que menos me ocurre. Y comencemos con Xavi Castillo. Y es que demà, el dissabte, día 6 de maig,
estrena a partir de les 10 de la nit al Teatre Micalet especial eleccions, que si no ho sabeu, el dia 28 de maig heu d'anar a votar per a la Generalitat i per al vostre municipi. Diumenge acaba la tercera feria d'artesania de primavera. Suposo que si heu passat per l'Ajuntament, la plaça de l'Ajuntament, haureu vist que allí està. I és que són 32 estants d'artesania, tan tradicional com contemporània i de vanguardia. Si voleu passar, recordeu que hi ha un horari de 10:30 a 2 i de 4:30 de l'esprada a 9 de la nit. L'Institut Francès de València reprèn el seu cicle de concerts de piano acollint al refectori del Centre del Carme a Ida Pelliccioli, una destacada intèrprete de Debussy, a partir de les 7 de la vesprada demà divendres i és gratuït. El 6 i 7 de maig al barri de Patrais de València es celebra el 6è Festival Urbà Factoria d'Arts de Patrais. Són moltes les activitats que podeu veure, podeu acudir d'aquest festival que s'ha alçat de manera col·lectiva pels veïns i veïnes del barri. Podeu visitar la pintura mural que es durà a terme estos dies, exposicions, xerrades, un mercadet, i si vols la informació, doncs a la web de factoriadepatrais.org, repeteixo, factoriadepatrais.org, està tota la informació. Ah, i també hi ha música, amb els Ukelele Zombies o Los Aldragos. Queda el treball final de carrera i ja estarà. Tots els apunts de la carrera cremats. Ma mare agrairà que li llibere espai a casa. Recorda que pots escoltar un dia perfecte de nou esta mateixa vesprada a partir de les 7 així a la UPB Ràdio, a radio.upb.es i al 102.5 de la FM. Això sí, si estàs a la ciutat de València i podcast, doncs el pots escoltar a Ràdio La Carta, a radio.pb.es, a iVoox i Spotify. I també hi ha un Instagram. Sí, un Instagram on enllaces amb qualsevol dels participants o entrevistats durant aquests 5 anys. A veure un moment. M'està escrivint el meu amic Jorge. M'està escrivint per WhatsApp i... no res, que me diu que no creme el mapa de PortAventura que tinc de l'any 95 a Wallapop i a un de l'any 96 per 10 euros. Sí, doncs igual el guarde, que sembla que em traurà de pobre. Adeu!
Soy tu hombre enamorado. noche que has soñado. Soy tu amante apasionado, soy tu rey, soy tu esclavo. Y por ti soy como soy. Soy como soy, y por ti soy como soy. Soy aquel que tú comprendes, soy la piel que te protege, soy aquel que a su manera tiene sueños y quimeras. Y por ti soy como soy, y por ti soy como soy. Por ti soy como soy, y por ti soy como soy. Por ti soy como soy, y por ti soy como soy, y por ti soy como soy.